La caravana, amb Joan Trias.
Passen 6 minuts de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa doncs, la caravana en aquest nou dimarts de ràdio i ho fem endinsant-nos a les lletres i les melodies de quin grup, Núria?
Doncs del grup de música Llars, un projecte de veus i guitarres d'Eduard Balaguer i Letícia Martín que juga a expressar-se entre els camins del folk, l'indi i el pop i des d'on asseguren surten unes cançons properes amb textures electròniques, una temperatura càlida i un ambient acollidor per parlar de totes aquelles coses que ens fan sentir com a casa, del que no i de tot allò que volem que siguin les nostres llars. Va ser el 2019 quan Llars ens va sorprendre tots amb la publicació del seu primer àlbum, després de Moments Llar, i avui, 3 anys després, pugen a la caravana per donar-nos tots els detalls sobre el seu segon treball, Allò que es queda, un disc, per cert, que destaca pel gran nombre de col·laboracions que té.
Eduard Balaguer, molt bona tarda.
Molt bona tarda i moltes gràcies. Una habitació buida t'acull mentre ets aquí. No sap ben bé que tu només et cal saber que els teus estan.
Abans que res, explicar als nostres oients que la Letícia Martín havia de ser aquesta hora als estudis de Ràdio Estel amb l'Eduard, però que no ha pogut ser a causa del Covid, però que sapigueu que en uns minuts sí que la podrem saludar via telefònica. Dit això, Eduard, Allò que ens queda, segon disc, que no segon treball, perquè porteu anys i panys, no?, fent música.
Sí, va... Com sempre, moltes vegades passen, no?, en aquests camins de la música que comença, diguem, com una cosa més similar a una broma o un passatemps i llavors en algun moment et ve de gust intentar doncs, fer una mica més professional o fer una mica més bé, però més que professional, dedicar-hi una mica més de temps o tenir una ambició artística una mica més gran. Al final, sense cap altra pretensió que fer la música que ens agrada i passar temps junts, etcètera, etcètera. Però sí, des del segon disc és el segon.
Sí, Llars va començar així, com una petita broma, com una anècdota, i de cop veu dir, escolta, professionalitzem això. Quan va ser que ho veu dir? Quan va ser que ho veu pensar?
No, va ser amb el primer disc, el 2019, que vam dir, perquè allò que senzillament es venia de gust i crec que també havíem evolucionat, diguem, en la nostra manera doncs de veure la música i de cantar i d'escriure, etcètera, etcètera, i senzillament ens va venir de gust. I a través doncs, del segell de 98 que ens van fer confiança doncs vam començar diguem aquest viatge. El que passa és que clar, el primer disc va sortir a la tardor del 19 i diguem que el que havíem de fer era treballar-lo durant a la primavera del 2020 i evidentment és un disc que com molts altres companys i companyes ens vam menjar amb patates diguem, per la pandèmia.
Allò que es queda surt just després de la pandèmia, no? Té alguna cosa de pandèmia, Allò que es queda?
Home, aviam, és difícil, diguem que... Perquè són cançons personals, al final, són cançons que parlen de les nostres experiències, i llavors, clar, és difícil que d'alguna manera el que hem viscut en aquests 2 anys no parlar-ne, no? O que no estigui d'alguna manera en aquesta música. No se'n fa relació directament, de fet, i no està escrit durant la pandèmia, però jo crec que d'alguna manera com a molts de nosaltres diguem que ha tingut una influència en les nostres vides i en aquest cas també per tant en les nostres cançons.
Allò que ens queda després de la pandèmia precisament és la música?
Home, és de les... Potser sí que entre tots hem pres una mica més de consciència de la capacitat, no?, que pot tenir la música en moments així, tant des d'un punt de vista de salut com un punt de vista de comunitat, vull dir que totalment, de les coses... poques coses bones, potser.
Eduard, un segon disc, aquest Allò que es queda, que veu presentar, si no m'erro, aquest passat dissabte, diumenge.
El diumenge, sí.
Diumenge, la nova gescava de Terrassa. Com va anar això?
Bé, encara estem de una mica de ressaca. La veritat és que molt, molt contents, perquè, bueno, el fet de ser sempre, no?, quan comences el directe aquest a plantejar aquestes cançons que has de treballar en l'estudi, no?, d'una determinada manera, doncs arriben al directe i canvien i tenen com una altra vida i tocar amb la banda que tenim la sort de tocar i va anar molt bé, sempre va ser un concert de presentació, diguem, molt, molt, molt a l'ús, diguem, amb molts amics, molta família, vull dir que a part va ser molt bonic i també que ens tenim de taloners, per dir-ho d'alguna manera, el projecte del Jambo, que ha sigut el nostre productor i que també ens agrada doncs, fer aquesta simbiosi, diguem, també en aquests directes de presentació.
Ara em deies, va ser un directe amb molts amics, és un disc amb molts amics, no? 10 temes, 10 col·laboracions.
Sí, això va ser, mira, perquè ja que teníem clar que en aquest moment de la nostra trajectòria, diguem, ens aniria molt bé tenir un disc, no? que sempre és una carta de presentació i ei, feu-nos cas que hem tret un disc, no? és una eina molt útil en aquest sentit, també creativa, i però vam dir, va, però si el fem, que sigui especial, no? I ell, mira, i una manera que se'ns va acudir de fer-lo especial era que totes les cançons doncs les féssim de mà d'algú, això de o músics admirats o músics amics, també perquè es convertís, diguem, en un punt de trobada i per donar a cada cançó, saps, d'aquestes 10 cançons, doncs així donar personalitat a cada una d'aquestes cançons, saps, i va ser, ja, dir, és quasi com un regal que ens hem fet de la vida.
Anem a ficar-nos en un jardí, Eduard, ara que ens deies feu-nos cas, que hem tret un disc, home. Costa ser músic jove en aquest país per molt que tinguis moltes coses a dir?
Sí, evidentment la problemàtica darrere que és un jardí, diguem, en el bon sentit de la paraula, vull dir que està molt bé que se'n parli. Vull dir, té moltes dimensions, perquè hi ha una dimensió de mercat, que al final és el que és, no? Hi ha una dimensió de públic, hi ha una dimensió de precarietat, saps? Vull dir, hi ha una dimensió legislativa, hi ha una dimensió comunicativa, saps que costa també molt trobar espais, vull dir que hi ha una com això d'una dimensió de públic i també, per tant, d'espais de programació, vull dir que costa, i a part també és veritat que hi ha quantitat i cada vegada més de gent boníssima fent coses extraordinàries, i cada vegada n'hi ha més, no? Vull dir que en aquest sentit, per una banda és bona, però clar, per l'altra, quan et trobes, diguem, amb aquestes deficiències que dèiem, doncs també genera moltes problemàtiques, aquí genera quantitat de contingut i cada vegada, diguem, no sé si la paraula és més qualitat, però sí més interessant. I a part sempre hi ha gent, diguem, millor o més bona, però també sempre hi ha gent que hi dedica més temps i que tota la part que, diguem, no és estrictament musical també la fa millor.
La plataforma digital hi ajuda o perjudica?
La plataforma, és que les respostes que em surten són molt diplomàtiques, però realment...
No vull que siguis diplomàtic.
No, és a dir...
És a dir, jo sé que guanyeu per reproducció un 0,00001, una cosa així, no?
Sí, sí, no, és una bestiesa. És una minúcia, llavors el problema és que tot va cap al directe, uh-huh. Però clar, i més després de la pandèmia, hi ha una saturació gran en aquest sentit, per això que dèiem de la quantitat d'oferta que hi ha, i això també fa que li tregui valor, diguem, a una cosa que també és important, que és la música enregistrada, que és tota aquesta feina, diguem, que hi ha darrere de la música, que al final està tot arreu, perquè al final el que escoltem en el nostre dia a dia és aquesta música enregistrada de la que li hem fet perdre, diguem, tot el valor, no? I llavors, allò deia diplomàtic perquè té coses bones i té coses dolentes, però evidentment té coses bones, però sí que és veritat que també hi ha aquesta certa fantasia, no sé si allò liberal, de que ara, vull dir, amb les eines digitals pots fer la teva música i arribar a tot arreu i que tu sol des de casa, saps? Ja et pots fer famós i, bueno, és que famós, ja pots viure la teva música quan la realitat és una altra i les estructures són igualment desiguals i injustes que abans, saps?
Parlant d'injust, jo crec que una injustícia és quan ve un músic, un cantant, que canta en anglès, per exemple, i li preguntem cada dos per tres per què canta en anglès. En aquest cas, Llars canta en català. Com està la música en català?
Bueno, la música en català una mica té totes aquestes deficiències que abans dèiem, és a dir, però certament això que estàvem comentant, des d'un punt de vista de qualitat passa per molt bona salut. També és veritat que també s'ha de donar valor també a la gent que també passa una mica, diguem, de les estructures d'aquí o, diguem, de l'univers d'aquí i decideix també sortir fora, i d'aquí també s'ha de dir que hi ha molts projectes que ho estan, diguem, patant i que estan triomfant molt, molt a fora, gent d'aquí, no? I que això és una cosa que també abans era més difícil i potser el món digital també ho facilita. La música en català, en molts sentits, està millor que mai. El que passa és que continuem arrossegant moltes deficiències de fa molts anys en cada un de les coses, diguem, dels eixos més importants.
Parlàvem d'allò que es queda d'aquest segon disc d'estudi de Llars. Parlàvem de col·laboracions i de col·laboracions com aquesta. Que no són prou les pors, que és prou complicat, que no són prou els cops que mirem a un altre costat, que no és prou el temps que fa que ho intentem, que no són prou les veus que diem, col·laboració amb Roba Estesa, uns altres amics, que em sembla, us veu trobar a l'Esmuc, no?
Correcte, sí, sí. Efectivament, bueno, sí, moltes d'elles són companyes, diguem, d'estudis, a partir de llavors, bueno, sempre ens hem anat seguint, i de quan havíem de pensar en unes col·laboracions, de seguida vam pensar en elles, a part convertir en bateria, diguem, la bateria de Roba Estesa també és la Serats, que també té com nosaltres, vull dir que en aquest sentit va ser molt fàcil, i a part amb la Gemma, la Gemma Polo, la cantant, també ens ho vam passar molt, molt bé, i ens va fer molta gràcia aquesta col·laboració, perquè per nosaltres era la cançó, diguem, com més animada, més happy, saps? Més, com més força, no? I per Llars, de fet, és molt, té molta energia en aquest sentit, i quan els hi vam ensenyar, després de com havia quedat, no? Tot sempre la reacció sempre va ser, hosta, que bonic, no? Vull dir que sempre ens vam trobar amb aquest contrast. Elles segueixen dient que és una cançó molt bonica i nosaltres seguim dient que és un reggaeton, diguem, molt canyero, no? És un reggaeton. Per nosaltres és nivell reggaeton, el que passa que, esclar, si li dius a la Gemma o a la gent de Roba Estesa, pues, bueno, se'n riu una mica i diu que és molt bonic.
És un disc tranquil?
Sí, 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 de fet, amb aquest text que heu llegit al principi, que es fan servir aquests conceptes d'acollidor, càlid, etcètera, no? També surt a la tardor una mica per això, però al final és reflex, diguem, també de la nostra manera de ser, de la nostra manera d'entendre la música i la vida.
Parlant de conceptes, la Núria ens deia que veniu d'expressar-vos per camins com el folk, l'indie, el pop. Això ha hagut de variar en aquest disc, precisament per aquestes col·laboracions?
No, és a dir, sempre la... Sí que hem volgut adaptar una mica, diguem, el so una mica a cada artista, però jo crec que si ho escoltes tot de dalt a baix sempre és Llars, al final les cançons són nostres, la producció és nostra, vull dir que jo crec que tot transpira una certa coherència, tot i que sí que, ja que teníem la sort de que vingués tot aquests artistes, doncs sí que hem volgut que cada un, evidentment, tingués el seu espai, no?
Perquè, Eduard, com es planteja una col·laboració? És a dir, jo que no en tinc ni idea del món de la música, qui planteja què? Qui planteja el text? Qui planteja la música? Com s'adapten els dos grups a fer-ho?
No crec que hi hagi un model, diguem. És a dir, crec que això ho fa segons cadascú amb la relació que té cadascú
per tant,
amb
l'artista. Per tant, com ha estat el vostre cas?
També ha sigut divers. És a dir, hi ha artistes que els hi han passat la cançó, mira, hem pensat en aquesta cançó, i ens han respost, sí que guai, quin tros us agradaria que, no? Us agradaria que cantéssim. Bueno, i també hi ha hagut nos, o sigui, evidentment també hi ha gent que pel que sigui, doncs al final no hem pogut fer la col·laboració, o hi ha altres artistes que s'han implicat i dius, ostres, pues a mi m'agradaria escriure un tros, de fer la lletra. Sí que és veritat que al final tots disposem de poc temps, vull dir que no és, diguem, que la nostra feina en el sentit de com paguem les nostres despeses, vull dir, i per tant el temps és limitat. I sí que, diguem, no hem dedicat tot el temps que haguéssim volgut idíl·licament, allò que et donen 3 mesos per fer un dit, però tot i així hem pogut donar el temps suficient a cada artista, però vull dir que ha sigut variat, depèn de l'artista.
Entre les col·laboracions que hi ha i que hi podem trobar en aquest Allò que es queda, aquest disc nou de Llars, hi trobem Gemma Humet, Venus, Guillem Roma, Alicia Rey, Nacho Tarrés, entre molts d'altres, deia abans amics, suposo que també gent admirada, no?
Sí, ha sigut una... És a dir, en alguns casos, no són la majoria, però en alguns casos ens hem llançat, diguem, a la piscina, i allò d'escriure per Instagram, saps? En plan, escolta, que ens agrada molt el que fas. I sorprenentment, la resposta en alguns casos ha sigut positiva. Sempre és veritat que aquest és un sector petit. Vull dir que al final sempre hi ha alguna mica en comú, o comparteixes el segell, o comparteixes això, no?, algun músic. Vull dir que al final sempre... Sí, no hi ha ningú amb el qui no tinguéssim absolutament cap relació, però sí, és una combinació d'amics, és una combinació de gent, d'artistes que ja estan treballant a l'estudi on nosaltres hem fet el disc, com és el cas de l'Alicia Rey i de la Venus, de la Valèria, que han estat fent el disc al mateix estudi on hem estat treballant nosaltres, i no sé, i algun cas com la Gemma Humet, doncs que tenim algun amic comú i ens agradava molt, i ostres, aquesta cançó, t'imagines la Gemma Humet?
Doncs t'imagines, mira.
I al final, sí, i a part en aquest cas en concret va ser molt bonic, perquè sempre... Hi ha hagut 10 moments molt màgics en aquesta gravació, que és la primera vegada que canten, diguem, les teves cançons, i que sents aquesta cançó cantada per algú altre, no? I això sempre s'ha repetit, i en el cas de la Gemma va ser molt, molt bonic.
En aquest disc presentació que vam poder veure ja alguna col·laboració en directe, no?
Sí, 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 sí. Va venir la Valèria, bueno, la Venus, hi va ser el Jambu, l'Alicia Rey havia de venir però també estava malalta, i en aquest, i en el proper concert que fem aquí a Barcelona, el dia 27, a Ras, sí que vindran més, sí que en vindran més. Aquesta màgia, aquests estius, aquest somriure que tots tenim a dins, de tornar a trobar el que era important, de saber que sempre tindràs a tu.
Un disc, allò que es queda, de Llars, que pretén parlar d'allò que estimem, de l'experiència del dol i de com allò que deixem es relaciona amb el nostre, dia. Abans ens ho deies, també, Eduard, composar i cantar sobre allò que estimem, sobre allò personal, no sé si ho fa més fàcil o d'alguna manera tremolen les cames perquè és atrevir-se a obrir-se completament davant del públic, no?
Això és un, diguem, un dilema debat que té qualsevol persona que li surt pel que sigui d'escriure cançons, que és el moment aquest de si compartir-ho o no compartir-ho, no? El que passa és que al final el fet de fer-ho col·lectiu o compartit t'acaba portant moltes coses que clarament fa que compensin. És a dir, també depèn de l'objectiu que tu tinguis en cada projecte. En aquest cas, vull dir, com que l'objectiu ja és, diguem, ser nosaltres i, saps? I cantar aquelles cançons i allò que surt, i cantar les coses que a nosaltres ens agraden, una mica ja va en aquesta línia, i també la gent que ens escolta i la gent que ve als concerts també ja sap una mica què ve a veure.
No sé si també, ho dèiem abans, un disc que també ens parla de dol, la música també ha de servir per trencar tabús?
I tant, de fet la música o les arts o la pràctica cultural en general és una eina fantàstica, diguem, per parlar de coses que diguem que d'altres maneres és més complicat, no?
Per exemple, ho és una mica de tabú, no, el dol?
Ho és, jo crec que cada vegada menys, no? I que cada vegada, com tot en general, hi ha aquesta obertura a parlar d'aquests aspectes més emocionals, però sí que és veritat que vivim encara molt d'esquenes aquesta idea de que en qualsevol moment, oi? I que és una cosa dolenta, suposo, de fer-se gran, no? Que cada vegada, doncs, és més fàcil sigui tu o la gent del teu entorn, no? Que com era allò que les bombes cada vegada cauen més a prop, no? Una cosa així. Sí, i mira, i aquests dos anys, doncs, lamentablement hem tingut experiències en aquest sentit, i a l'hora d'escriure ens ha sortit parlar d'això. Amb això que comentaves, també hi ha una col·laboració molt xula del disc, que és amb el col·lectiu de Rap La Llama, només per, com a exemple de com, diguem, la cultura, la música pot servir per parlar d'altres coses. És un col·lectiu de rap que està al Raval, que treballa amb Xamfrà, que és aquest centre d'arts i inclusió, que treballa en el rap amb joves, diguem, d'allà del barri, i ho fan servir, diguem, com a eina d'inclusió, perquè el rap és una eina potentíssima, justament, per parlar de coses que d'altres maneres és difícil, per crear comunitat, etc. I també volíem que en el disc, diguem, també hi hagués algun projecte que estigués treballant la música des d'aquí.
Precisament la música, i ara ens ho deies una mica, la música és curativa per això, perquè ens permet expressar sentiments, emocions que de forma parlada no ho faríem.
Exacte. Bueno, no només de forma parlada, sinó que, és a dir, la música, com les altres arts, té una naturalesa emocional molt, molt potent, no? També, o sigui, no és gratuït que també moltes cançons parlin d'amor. Vull dir que la naturalesa, diguem, en aquest sentit emocional és compartida, però no només des d'aquest aspecte, diguem, més romàntic, etcètera, sinó que la música, i això la ciència cada vegada porta més dades en aquest sentit, és beneficiosa per la salut des de molts punts de vista. O sigui, la feina que es fa des de la musicoteràpia en àmbits, doncs, amb malalties de salut mental, amb gent gran, els hospitals, vull dir, no sé, just abans de la pandèmia la OMS feia un informe molt complet d'un recull d'evidències i recomanava a tots els països que integressin la música en els seus sistemes de salut, vull dir, i això segurament ho anirem veient cada vegada més.
T'imagines Llars posat en un hospital?
De fet, sempre amb la Leti a vegades comentem que ens haurien de fer voluntaris de música en vent, o d'algun d'aquests projectes que tenen voluntaris músics que van, doncs això, no? Tant a, doncs, sigui a paliatius o salut mental o a nen o a plantes infantils, una mica per tots els beneficis. És diferent, la feina que pot fer un musicoterapeuta format, diguem, que que treballa bé, diguem, que no pas, diguem, doncs aquesta cosa una mica més emocional o lúdica que pot fer, doncs, algú com nosaltres que van a cantar, però ho tenim, certament ho tenim pendent.
Espera, Eduard, que ara em deies, ho comentàvem amb la Letícia. Letícia Martín, bona tarda. Espera't, que no sé si la tenim o no.
La tenim. Encara.
Letícia Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí que la tenim amb nosaltres. Primer de tot, deixa'm preguntar-te com et trobes.
Bé, estem sobrevivint.
Sí? És la primera vegada o no?
Sí, per mi sí.
Has debutat, eh?
Sí, he debutat.
Li deia a l'Eduard si s'imaginava llars en un hospital, perquè precisament ara parlàvem una mica de que la música també és curativa, no?, d'alguna manera.
Sí, bueno, ja us comentava que és una cosa que hem dit més d'una vegada, d'anar amb alguna d'aquestes associacions que treballen en hospitals i que fan una feina tan important, d'anar a tocar, a regalar una mica de música.
Tot i que potser em repeteixo la pregunta, però vull saber també la teva opinió i com va anar tot plegat. Abans ho comentàvem amb l'Eduard, que us vau estrenar aquest disc en format directe el passat diumenge a la nova Jascava de Terrassa. Com va anar tot plegat, Letícia?
Molt bé. La veritat és que sempre fa molta il·lusió la primera vegada que portes tant mesos treballant unes cançons en un estudi i la primera vegada que les puges a un escenari i les comparteixes amb el públic i la veritat és que és un regal tenir oportunitats així.
Ens ho vam passar molt bé, eh? Que sí,
exacte.
Ens ho vam passar molt bé.
Ens ho vam passar molt bé. Aquesta màgia, aquests estius, aquell somriure que tots tenim a dins de
Letícia, abans també ho comentàvem amb l'Eduard, és el segon disc d'estudi, tot i que porteu moltíssima trajectòria amb llars, però si haguéssim de recórrer aquest camí del primer disc al segon disc, què és el que marca la diferència entre un disc i l'altre?
Diverses coses, no? També ha sigut, no a vegades tant a nivell de resultat final, sinó a nivell de procés, no? Ha sigut molt diferent com hem treballat el primer disc i com hem treballat el segon. Aquest segon ha sigut molt bonic, viure la transformació de les cançons també acompanyats en cada cas per cada col·laboració. Això en el disc anterior no hi era, sí que va venir l'Anna Ferrer a fer un tema amb nosaltres, però va ser bastant diferent. I mira, això ha sigut una aventura, vull dir que també hi ha dins d'aquest disc hi ha una mica de cada persona que hi ha col·laborat, que en aquest cas són moltes.
Ara ho engreixo, eh? Ara ho faig més llarga la pregunta, Eduard. Com ha estat l'evolució de Llars des de que comença fins que treu aquest segon disc?
L'evolució ha anat, jo crec, una mica en línia, per una banda, diguem, com han anat evolucionant els nostres gustos, diguem. Tot i que, bueno, l'Eti segurament està d'acord, tampoc, és a dir, jo crec que continuem tenint aquesta coherència d'allò de la primera cançó que hi ha penjada fins ara. Jo crec que és fàcil identificar allò que fa que sigui Llars, però sobretot a nivell de so, a nivell de producció, a nivell també, evidentment, de com està més ben treballat, també en cada una de les fases, diguem, de la creació i la producció. També, evidentment, és una evolució que també està marcada, diguem, doncs, per l'entorn i per la música que anem escoltant, no? Vull dir que no, evidentment, també ens influenciem d'allò que està passant fora. Però vaja, m'agrada pensar que Llar sempre ha tingut, diguem, una alguna cosa que està tant a la primera cançó fins a l'última.
Per cert, per qui no us conegui, Letícia, abans ens explicava també l'Eduard quin era l'origen de Llars, però no li preguntava el per què, el nom de Llars.
Ah, doncs mira, això m'ho ha d'explicar ell, que...
Ah, veus?
però jo trobo que ens hi escau molt, no? Que Llars és aquesta llar de petites cançons que al final són casa.
Jo no ho explicaria millor. Sí que m'agrada fer la diferència de que, bueno, la diferència de matisada, que està en plural, per aquesta idea, no?, de que aquella sensació de proximitat o de, saps, aquesta sensació acollidora es pot estar en molts llocs, no?, que no és només una cosa exclusiva d'un lloc, sinó que pot estar en una persona, pot estar en un moment i, evidentment, també en una cançó.
Tot i que allò que es queda amb nosaltres, segur que vosaltres feu camí endavant. Letícia, no sé si preguntar-te ja per futurs projectes. Ja esteu pensant en següent disc o com va això?
Bueno, ara tenim aquest molt acabat de sortir del forn. Tenim encara una data important en el calendari, que és el concert del 27 de novembre a la Sala RAS 3 de Barcelona. I a partir d'aquí, el nostre projecte és 2023 moure aquest disc en directe, que estem ara treballant en diferents sales, tancant diferents dates. Per mi, jo crec que aquest és el nostre projecte ara de futur més immediat.
I suposo que amb moltíssimes ganes, valga'm Déu que t'ho pregunti tu ara mateix, però amb moltíssimes ganes després de la pandèmia, no?
Sí, moltes. Bueno, sí, tant. El 2020 va ser molt dur per molts sectors, però sí, com tothom sap, pel sector cultural i per la música també va ser demolidor i ara fa molta il·lusió, no?, treure un disc i pensar-lo en directe amb una certa normalitat amb la que vivim ara.
Letícia Martín, compositora, cantant i guitarra del grup Llars, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i que et recuperis molt aviat, que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, igualment. La teva gent, l'espai que hi haurà entre el meu què tal i aquella resposta que ara sento abismal.
Abans et preguntava, Eduard, si la vostra música s'havia influenciat o no per aquests grups amb els que heu col·laborat. El que sí, denoto és que hi ha una mica més d'electrònica, potser?
Sí, bé, de fet, la cançó que heu posat ara, que sona de fons, potser és la màxima expressió, diguem, d'això, perquè amb la Venus, diguem que és d'aquestes artistes amb les que compartim estudi i productors, diguem, treballa molt aquestes textures electròniques a través de la veu i, evidentment, també part va ser de les artistes que més es va implicar i més ens ha servit per incorporar, doncs, aquesta electrònica al projecte. Ens agrada jugar-hi i sobretot aquest equilibri entre allò més orgànic i allò més electrònic. Abans parlant de tecnologia, evidentment avui les eines són tan enormes que es fa molt difícil triar, no? Com també passa en altres àmbits de la nostra vida, no? que el món digital, diguem, fa que hi hagi allò oferta en excés i també a l'hora de triar sempre tens el dubte, no? Però vull dir que en la tecnologia musical avui dia hi ha moltes eines i sempre aquest debat entre quin pes ha de tenir allò més orgànic i quin allò més electrònic és el debat del nostre dia a dia.
Ha estat també això? Ha estat també un joc aquest disc? Un divertiment?
Sí, evidentment nosaltres la pretensió de fer aquest disc o del que és Llars no és més que tenir aquests moments. O sigui, nosaltres el que ens agrada més és fer les cançons, estar a l'estudi i després fer els directes. Tot el demés, bueno, les entrevistes també en general també ens agrada, i més quan ens deixen una mica d'espai, com és el cas d'avui, per parlar una mica, no? Però no, la veritat és que ens ho hem passat, o sigui, ens ho hem passat molt bé.
27 de novembre, que hi sereu a la Sala RAS 3. No sé si teniu més dates tancades o no.
De moment no. De moment ara sobretot treballarem ja més de cara a la primavera de l'any que ve, que també hi haurà moltes coses, però vaja.
Sí? No es pot explicar cap?
No, vull dir que també, és a dir, espero que tingui moltes coses, però vull dir que
sabrà, em donen un fil i m'hi agafo,
No, vull dir que hi haurà una explosió de nous projectes també, que tothom està esperant també aquesta primavera i estiu.
Eduard Balaguer, compositor, guitarrista i cantant del grup Llars i que avui ens ha apropat aquest seu segon àlbum d'estudi, Allò que ens queda. Moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Que vagi
molt bé. A vosaltres. Que és per lo que es comença a comptar i el gener és per cap d'any. És veritat que no cal saber què vas buscant per trobar. Que ho troben ben lluny i jo veig ben bé al costat. Me n'adono.
Ràdio Estel.